negre amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Vinga, és dimecres i arriba, com sempre, al cinema de la mà del Francesc Cànovas, al 24 Fotogrames. Què tal, Francesc, com va?
Molt bé, molt bon dia a tots i totes. Aquí a fer el programa com cada dimecres i parlar-vos de pel·lis xules i que espero que us agradin.
Bé. Perfecte, doncs anem amb el menú d'avui.
Doncs mira, parlarem d'una pel·lícula que tinc moltíssimes ganes de veure, encara no l'he vist, que es diu El agente secreto. Parlarem de Greenland 2, parlarem de Balandrau, que també té molt bona pinta.
Sí.
La reco de la setmana, que vam parlar la setmana passada, aquest cop ja l'he vista i la recomano, és No hay otra opción.
Molt
I el clàssic és un clàssic que vam deixar penjat fa 15 dies i no vam fer, no vam parlar d'ell de forma, diguéssim, de parlar de la pel·lícula, que és Extraños en un tren.
Avui sí que en parlarem. Vinga, doncs començarem per El agente secreto.
Es esta persona. Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí.
¿Crees que deberías estar aquí? Me voy a llevar a mi hijo.
Oye, es juego sucio al más alto nivel. Tienes que estar allí el viernes muy tempranito.
¿Ese es Armando?
No, se llama Marcelo.
¿Armando? ¿Armando?
Si yo estuviera en tu lugar, me largaría.
Estem davant d'una pel·lícula que té una crítica excel·lent. Va guanyar el millor direcció i actor al Festival de Cannes passat. Està nominada també a diversos premis als Oscars. És l'agente secreto del director brasiler Kleber Mendoza, que també firma el guió, i amb l'actor Wagner Moura. Pel·lícula ambientada l'any 77, en plena dictadura de Brasil, on tenim un professor, que és el Marcelo, que fuig d'un passat turbulent i torna al seu Recife, la seva població de sempre, que és també la població del director i on ell ha rodat totes les seves pel·lícules o gran part de la seva filmografia, per intentar reconstruir el present, una nova vida, i recuperar i retrobar-se amb el seu fill. Però el passat torna. El passat de la dictadura el persegueix i la pel·lícula narra tot aquest procés, no? Pel·lícula visualment potent, amb un color, tractem de color molt potent, molt vistós, rotllo també com el cinema d'Almodóvar, no? Amb els colors molt, molt potents,
sí.
No? Molt acolorida, amb efectes visuals que recorden els anys 70, com és l'efecte del doble foco. O sigui, allò que tenim personatges que estan allunyats, diguéssim, un de l'altre, però els dos estan a foco, un en primer terme i el de darrere també està a foco. Això és una cosa que es feia molt, aquest efecte als anys 70, i ho feia molt Spielberg, per exemple, a les seves pel·lícules ho aplicava molt, i aquí el Wagner Moura ho practica, i hi ha un fotograma, hi ha un trosset del tràiler on podeu trobar això, aquest efecte del doble foco. I pel·lícula que, com deia abans, té molt bona crítica, que barreja amb un còctel d'intriga, política, cinefília, perquè dins de la pel·lícula hi ha clocades d'ulls cinèfiles, com és l'escena de Tiburón, el recife aquell dels anys 70 surt a la pantalla i surt al cine i surt diverses vegades, on fa homenatge a la pel·lícula Tiburón, perquè el director Cleber Mendoza recorda que quan ella era petit i es va estrenar la pel·lícula estava fascinat, no amb la pel·lícula perquè no la podia veure, sinó amb els fotogrames que havien als cinemes quan vas pel carrer. Això abans es feia molt, havien fotogrames, fotocromos que es diu, sí, a les portes dels cines, on veies fragments de la pel·lícula, que eren trossos de la pel·lícula convertits en fotogrames que tu veies.
Era el tràiler d'abans, no?
Efectivament. I aleshores jo me'n recordo també de petit, al Capri i altres cinemes, m'encantava també veure aquests fotocromos, que eren trossets o eren fotogrames de la pel·lícula impresos, i tu podies veure, no? Ah. I és curiós perquè es veu que això, Cleber Mendoza estava totalment enamorat o volia veure Tiburón, però era un nen i no la podia veure, no? Llavors es veu que també rendés homenatge justament a la pel·lícula dintre de la seva pel·lícula L'Agente Secreto. Per tant, torno a repartir, una pel·lícula que tinc moltes ganes de veure, amb uns personatges molt potents i amb l'actor també que m'agrada molt, el Wagner Moura, i que pot estar molt bé. Per tant, segurament serà una propera recomanació d'aquest programa.
Perfecte, doncs a veure què ens sembla.
Anem a la següent, que es diu Greenland 2.
Las agencias espaciales que rastrean este fragmento predicen una posible extinción. Las mayores posibilidades de supervivencia están en Groenlandia.
¡Vamos, vamos, vamos!
Escúchame, hijo, no importa lo que pase, porque siempre estaremos juntos.
Nos dicen que es la nueva normalidad.
Por los que ya no están.
Por los que ya no están.
Llevamos aquí casi 5 años, no es tan nueva y mucho menos normal.
Odio este sitio.
Lo sé, tranquilo.
Hijo, ya sé que es duro estar aquí abajo, pero salir es peligroso.
Hay una tormenta radiactiva al norte de tu posición. ¡Abre el portón! ¡Date prisa!
Nuestra situación está empeorando. ¿Creemos que hay algún lugar a salvo de todo esto? Creemos que las paredes del cráter impiden que se formen tormentas radiactivas. Es una zona segura, con aire respirable y agua potable.
Está en el sur de Francia. ¿Cómo vamos a llegar allí?
No podemos quedarnos. No vinimos hasta aquí para esto. Quiero un nuevo comienzo para nuestra familia.
Vale, el cráter del...
Bé, Greenland 2 és la segona part de Greenland, pel·lícula de fa uns anys, que he de dir que aquesta setmana he vist, perquè
mira,
la fan a Prime, i fent el programa de la ràdio em va sentir curiositat de veure la primera que se'm va passar al cinema, i vas veure que estava a Prime, i llavors l'he vista, i que a mi m'agrada molt aquest cine de catàstrofes, d'apocalipse, de la fi del món.
A mi m'agrada la seva gràcia. A mi també.
I sempre he estat així com molt fan d'aquest tipus de pel·lícules, i dic, saps què? Pues anem a veure la de Greenland, la primera, a Prime. I
para
de força, surt el Gerard Butler i narra pues, un cometa que mira, que no veia de xocar a la Terra i xoca i és el fi del món, no? I alguns afortunats van a parar a un búnquer per intentar pues, això, que la raça humana sobrevisqui, no? Un búnquer sota terra. Greenland 2 narra això, narra que han passat 5 anys de quan arriben a aquest búnquer, a la primera part, i després de 5 anys doncs la família protagonista, que és el Gerard Butler, la seva dona i el seu fill, saben de que fora és perillós, però es veu que a França o no, a Europa es pot viure de forma bé fora del búnquer. O sigui, on estan ells, sortir fora han d'anar protegits amb trajos i màscares i aquestes coses, però que a Europa no, a Europa es veu que l'aire està net i es pot viure després de 5 anys, no? Llavors aquí el fil argumental és això, és la fugida del búnquer i intentar arribar a Europa. Greenland 2, bueno, a mi puc jutjar la primera, que em va agradar força, però no és una pel·lícula magnífica, però em va agradar, va passar una bona estona veient-la. I Greenland 2 pues, pot ser el mateix, pot ser bastant semblant, és el mateix director, el Rick Roman, i la teva pel·lícula això, de catàstrofes, de supervivència, d'intentar sobreviure, bueno, amb aquesta línia. Si sou fans, doncs pot ser una pel·lícula interessant, Greenland 2.
Molt bé.
Anem a una pel·lícula també de catàstrofe, en aquest cas real, realíssima, que es diu Balandrau.
Això vol dir...
Si et vols casar amb mi.
Apareneu!
Pugem al Balandrau. Potser després també ens veiem.
I perd, es menja les nits quan els explorin durant un mes.
Corre, corre, corre!
Algú sap que som aquí? Heu dit que anàvem al Balandrau!
Sisko, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
On se'ls ha vist per últim cop?
Continuem buscant el grup de cinc aquí.
Sortem.
Vosaltres no parareu fins que no els trobem.
És que el meu...
Bé, Balandrau narra la tragèdia que va tenir lloc el 30 de desembre del 2000, pel·lícula filmada per Fernando Trullols amb Álvaro Cervantes, Bruna Cusí, Marc Martínez, estan els actors extraordinaris, i parla sobre d'una excursió, d'un grup d'excursionistes, una posada a un pic que es diu Balandrau al Pirineu català, a prop de la comarca del Ripollès, i van posar en bon temps, un dia que feia sol i un dia descobert sense problemes, i a mig ascens del pic, doncs es va girar un vent d'aquests espectaculars que es diu Torb, T-O-E-R-B, Torb, que fa que la neu, una tormenta de neu uh-huh. espectacular, i van quedar sepultats per la neu. Van estar dies, no sé si dos o tres dies sepultats. Total, que van morir 7 persones. Només va haver un supervivent. Van sortir 8 d'excursió i només va poder sobreviure un, que és el que narra la història, no? Pel·lícula molt bona factura, ben feta, amb bon ritme, que té uns minuts finals espectaculars, segons la crítica, i que, per recordar allò que jo, sincerament, no recordava. O sigui, no,
jo tampoc.
No queda tan lluny. Vull dir, és el 2000. I, però no ho recordo, o sigui, no recordo la tragèdia ni recordo això, no? Aquest, el que va passar, i va haver dies de recerca amb els bombers, buscant els supervivents, perquè van quedar totalment sepultats per la neu, no?
Clar.
I bé, i aquesta pel·lícula, Balandrau, doncs és això, és intentar, pues, això, posar amb imatges aquella èpica i epopèica i tragèdia que va passar fa 16 anys, no?
No, almenys 20... té aquest poder, no? Sí.
26 anys, déu-n'hi-do.
Té aquest poder al cinema, de, no? Fets que en aquest moment no recordaríem, posar-los un altre cop. De fet, hem vist el supervivent durant algunes entrevistes, no? Explicant com va patir aquells moments i al final...
Bueno, jo, arran de preparar el programa, he llegit això, que la seva parella va morir amb ell, als seus braços, no? I que ell no s'ho pensava, que s'estava morint, i es va morir. O sigui, va
tenir
una hipotèrmia total i ell va ser justament trobat abans de que es fes fosc i l'última nit, perquè segurament si no arriba a ser trobat, aquella nit hagués pringat també ell, hagués mort segur, aquella última nit. Segur. No sé si va ser la tercera nit que van estar, o dos o tres nits, no? Però vull dir que va ser l'únic que va poder sobreviure. I això va sentir llegit que a nivell de factura està molt ben feta, molt creïble, efectes molt bé, o sigui que no és allò que diguis una xungada de pel·lícula que no crec res, sinó que no, que té una factura molt bona. Anem a la següent, Nisa, que és la rec de la setmana, que es diu No hay otra opción.
Respira hondo. Yo soy una buena persona. Yo no he elegido perder mi trabajo.
Dejaremos de hacer estas cosas hasta que papá encuentre un trabajo. Se acabó el tenis, ir en coche y dejaremos la casa.
¿Eh? ¿Eh?
Vam parlar la setmana passada d'ella, jo encara no l'havia vist. És la pel·lícula dirigida pel gran, grandiós Park Chan-wook, que justament per ell he anat a veure la pel·lícula, perquè em va encantar la de Stoker, i aquesta pensava que també m'encantaria, i m'ha agradat, però no m'ha encantat com aquelles tres que acabo de citar. És molt bona pel·lícula, amb una factura espectacular visualment. Park Chan-wook és una delícia com filma, com composa els planos, les seqüències, com crea tota la seqüència a nivell visual i també dels actors. Això és espectacular i segueix sent brutal. Però jo penso que el problema d'aquesta pel·lícula, almenys a mi, quan la vaig veure, és que no me l'acabo de creure. O sigui, així com el boy o la doncella me la crec tota, aquesta, el argument és interessant, perquè narra la història d'un tio que perd la feina, un tio que viu molt bé, de classe alta, amb la seva família, amb una casa xula, amb pista de tennis, la família vivint superbé tots, no? Perquè és el directiu d'una empresa de paper coreana, i el fan al carrer després de 25 anys i s'ha de reinventar. Llavors la pel·lícula narra tot aquest procés, que està molt bé, que és la part social de la pel·lícula, la part, diguéssim, més creïble, on ell va a teràpia per recuperar l'autoestima, per afrontar, diguéssim, les entrevistes de feina, com fer-les, comunica a la família que no vol comunicar-ho però acaba comunicant que ha perdut la feina i que han d'ajustar-se a certes despeses, els fills no acaben d'entendre, perquè quan portes un tren de vida i una agenda com la que portaven aquests nens, doncs li treus, i sent nens o adolescents no ho entenen, no? Tot això està molt bé, però quan ja comença la part de la pel·lícula que ell decideix posar a terme el seu pla, que és carregar-se, assassinar, simulant accidents, els possibles candidats de feines que, a les quals ell aspira, per quedar-se ell com únic, diguéssim, aspirant, sí, a la feina, no? Doncs aquí no m'ho acabo de creure, perquè el personatge tu el veus com que no és un assassí. Vull dir, veus un personatge que és un tio de família, un pare de família, i llavors, clar, coi volta que es converteixi en un assassí perquè vol recuperar la feina i vol recuperar el tren de vida i el que feia abans, ho trobo excessiu. Clar. Si t'ho prens com una comèdia negra, si t'ho prens com una cosa fantasiosa amb la qual Park Chan-wook fa aquesta crítica del món laboral i aquesta crítica de l'estrès i aquesta crítica de voler sempre destacar i tindre una vida perfectíssima, bueno, pots acabar entenent. Però clar, jo a nivell de guió, el personatge i el que fa, encara que a vegades sigui forçat per les circumstàncies, però sí que és cert que hi ha moments que ell dubta de fer-ho o no fer-ho, i al final, per forma accidental, ho acaba fent. Sí, no perquè ell ho vulgui al 100%, però està a punt de fer-ho d'un inici, m'entens? Llavors, clar, una persona normal que no té cap pulsió assassina ni és un psicòpata, no té el pla d'intentar fer això, de carregar-se gent.
No se't passa pel cap.
Ah, això mateix, tu ho has dit, no se't passa pel cap.
Clar.
Per tant,
aquí no hi entres, tu.
A mi em trontolla, vale? És una mica excessiu per moments de la pel·lícula. Però si acabes entrant, que jo entro a nivell visual i en altres moments entro, sí, per altres cantons, doncs la pel·lícula segueix sent una pel·lícula deliciosa de Park Chan-wook, i li poso un 7.5.
Molt bé, no està malament.
No, per això dic que està bé. A mi em va relliscar una miqueta això, aquest punt de personatge i aquest punt de guió, no? Però és molt disfrutable, o sigui, té moments deliciosos la pel·lícula.
No hi ha altra opció, però sí que hi ha altres opcions que assassinar la gent. Anem amb el clàssic Estranyos en un tren.
¿Qué importa una vida o dos? Hay gente que está mejor muerta. Por ejemplo, su mujer y mi padre. Esto me recuerda una idea estupenda que tuve una vez. Me dormía todas las noches pensando en ella. Era algo perfecto. Bien, digamos que usted quiere deshacerse de su esposa.
Eso es un disparate.
No, supongámoslo. Digamos que tiene usted buenas razones.
¿Qué razones, padre?
No, sigamos. A usted le daría miedo matarla, ¿sabe por qué? Le detendrían. ¿Y qué le delataría? El móvil. Ah, esta es mi idea.
Me temo que no tengo tiempo de escucharlo, Bruno.
Pero sí es muy sencillo. Dos hombres se conocen por casualidad, como nosotros. No hay ninguna relación entre ellos, nunca se habían visto. Cada uno tiene una persona de la que quiere librarse. Con que intercambia las muertes.
¿Intercambia las muertes?
Cada uno mata al que estorba al otro, nunca podrán relacionarlos. Cada uno habrá matado a un desconocido. Usted comete mi crimen y yo el suyo.
Estamos llegando a mi estación.
Por ejemplo, su mujer, mi padre. Intercambio.
¿Qué?
Ja veo que hablamos el mismo idioma.
Pues clar.
Bé, perfecte aquest extracte perquè planteja el que és la pel·lícula, no? Justament és la trobada de dos estranys a un tren. Un és un tenista professional que vol el divorci de la seva dona, però la dona no li concedeix el divorci, per tant no pot refer la vida amb altra dona que estima. I l'altre, que és qui està parlant, té un pare que el té, diguéssim, totalment captiu, un pare amb molt de calés, i ell vol fer la seva i vol eliminar el seu pare. Llavors li proposa això: jo encarrego la teva dona i tu carregues el meu pare. Com que no, ningú es relaciona i no hi ha cap mena de mòbil, pues, tu no seràs culpable ni jo tampoc. Llavors aquest és el plantejament d'Estrellas en un tren, que és una novel·la de Patricia Highsmith, no?, portada al cinema pel Alfred Hitchcock a l'any 51. I la pel·lícula està perfecta perquè està plena de debats morals i ètics, és espectacular. I hi ha el moment on el pobre aquest tenista es troba que el troba a casa seva a l'altre, el tarat aquest, dient que s'ha carregat a la seva dona, que ara li toca a ell carregar-se al seu pare, que ell ha fet la part del tracte, que és carregar-se la seva dona. I a partir d'aquí comença aquest deliri, perquè la policia, que com que s'ha mort la dona de la que ell vol el divorci, pues, també sospita d'ell, m'entens? Del tenista, no?
Clar.
Per tant, la pel·lícula està molt bé i és un thriller en tota regla, dels millors que té Hitchcock, i recomanablíssim, i amb unes imatges que segurament heu vist potser en alguns processos de pel·lícules, allò que passa a les coses de Hitchcock, que són planos d'unes ulleres on l'Helena reflecteix una imatge. O sigui, visualment és una pel·lícula molt, molt potent, amb molt imaginativa a nivell de planos que fa Hitchcock, molt ben resolta i molt emocional fins al final. O sigui, fins al final de tot no sabem ben bé què acabarà passant, no? Però sí, tenim aquests dos personatges espectaculars enfront un de l'altre, no? I també tenim una pel·lícula dels anys 80 que va fer el Billy Crystal, que es deia Tira a mà del tren, que era una pel·lícula que era com un remake d'aquesta Estrenes d'un tren, que també volia intercanviar dos personatges a so, les morts. Un era el Billy Crystal i l'altre no recordo, crec que l'altre era el Danny DeVito, crec recordar, que es deia Tira a mà del tren, i era so, era jo te mato a la madre, tu me matas el otro, no? Llavors aquí és el mateix, aquest és l'original, per suposat, amb la novel·la de Patricia Highsmith i aquest drama criminal espectacular rodat per Alfred Hitchcock.
Molt bé.
Si la podeu trobar,
no mateu ningú, hem parlat molt d'assassinats avui, però no cal, hi ha altres maneres. Feu meditació, molt... sortiu a fer una volta, però no mateu ningú.
Ha estat un programa de molt assassinat avui, eh?
De molt assassinat avui. Francesc, gràcies igualment, i millor mirar pel·lícules que has de portar-ho a la pràctica. I que tant. Vagi molt bé.
Adéu-siau, petons.
Adéu.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda: 639 47 67 01.
T'agrada la ràdio però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més quan tu vulguis a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són 2:15.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Rocío Santeufemia. El servei d'aparcament segur de bicicletes, Bicibox, ja compta amb